Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
En 6 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger.
Com vas?
Molt bé, tu?
Molt bé, també. Marta Montaner, molt bon dia.
Bon dia, la Juliana avui de baixada, perquè ahir estaves a dalt de tot de la muntanya.
Ja era hora, perquè
com
allò era
insostenible. Com que de vegades tiro de crèdit, hi ha dies que gasto l'energia de l'endemà, també,
clar.
Saps? Avui estic fatal.
Avui costa.
Ahir vas tenir Club Tàndem a Girona.
Sí.
A petar, no? On ho veu fer?
Mira, ho vam fer a la llibreria 22, allà al centre, preciós, a prop de Plaça Independència. Només tenia una excusa per anar a Girona. Déu sap que a mi ja em fa feliç, però a més va ser molt emocionant parlant d'un escriptor com Joaquim Ruyra, que és una mica desconegut, i va ser molt maco. Us vaig trobar a faltar, no?
Sí. Jo volia passar, al final.
Se't va complicar la tarda.
Va carregar una muntanya, travessar l'eix, venir fins allà.
Què et va passar? Algun compromís d'última hora?
No.
El Roger...
Jo necessitava un dia de tranquil·litat a casa,
un dia per
saps?
Tu. Està addicte al gimnàs.
I me'l vaig dedicar
sí,
a mi.
Al gimnàs, el seu passeig per aquella zona seva i després un rap i a dormir.
Estic ja...
Un rap de peix, eh?
Amb una rutina que bueno, sí, molt tranquil·leta. Molt tranquil·leta, i llavors tot se'm fa una muntanya.
Bueno,
una muntanya.
I sort que estem tranquils, eh?
Perquè amb la de coses que està passant,
la de
soroll...
Amb la de notícies.
Bueno, és que ahir vam acabar el
programa. Jo vaig de dormir a la una de la nit...
En dues últimes hores...
De lo excitada que estava comentant notícies d'última hora.
Llavors...
I per això estàs així avui. Està fent la digestió.
S'ha buidat, com en Pep Guardiola en el seu moment.
Totalment.
De seguida parlarem de Justin Bieber, que és el gran tema del dia, però abans, una informació d'última hora. També relacionada amb un tema que va sortir ahir aquí al programa.
Sí, i és que ahir explicàvem que la Georgina Rodríguez, la parella de Cristiano Ronaldo, havia començat a penjar els nens amb les cares tapades al seu Instagram després d'exposar-los des de sempre. Això va fer esclatar a les xarxes molts rumors sobre una possible crisi o ruptura directament, perquè a més feia més de 20 dies que no es publicaven mútuament a les xarxes socials. Doncs bé, la Georgina deu ser oient del programa.
Segurament.
Ho rebentarem els IGM.
No, increïble.
Ens està escoltant una de gent últimament.
L'amic, Georgina, realment tothom enganxat aquí al migdia.
La gent a les 12 ja no pot quedar perquè està pendent de que diríem el que no surti d'aquí. La Georgina és oient seguríssim perquè jo ahir, asseguda aquí on soc ara, reclamava que si estaven bé i no estaven en crisi, que ens ho fessin saber a través de les xarxes socials. I justament ella, abans d'anar a dormir, va penjar als seus instastories una publicació d'en Cristiano Ronaldo, sense dir res, només un repost. Però és un repost que diu moltes coses, eh? És tota una declaració d'intencions per fer callar els rumors.
Però és un repost on es veu què, exactament?
El Cristiano Ronaldo jugant un partit de futbol. És un post del mateix Cristiano que ha penjat ell, en plan, aquí estic jugant al meu partit. Jo és que no sé ni on juga el Cristiano, eh? I ella ha dit, mi niño. Bueno, vull dir mi niño. Ella
no,
només
no,
ha fet el repost. Però és una manera de dir mi niño, mi niñito bonito.
Bueno, és una manera de callar boca sense
ara,
haver de pensar gaire.
Jo ara li dic al meu nòvio mi niñito bonito.
Bé,
després del Gordi arriba això.
Sí, ara estem en aquesta etapa.
Basta,
i
ell diu
mi niñita bonita.
Ai, per favor.
Però no us encanta el món rima, vosaltres?
No, a mi no, a mi no.
Tu no li diries mi niñita bonita
no,
a la perica?
No, però si tu i en Guillem us agrada dir-vos això...
Mira, la mort és això, eh, Roger, que un dia et sorprendràs i estaràs dient-li mi niñita bonita
hòstia,
a la perica.
Mare de Déu. Mare de Déu. Posa'n Justin Bieber. Passen 10 minuts de les 12. El primer que hem de fer avui és actualitzar la carpeta Justin Bieber, perquè la teníem ben ordenadeta. Feia anys que estava bé aquesta carpeta, estava allà guardada. I de cop i volta, just abans d'acabar el programa ahir, doncs ens van saltar tots els fulls pels aires, tot per terra i no sé com està la cosa.
Carpeta agitadíssima de cop i volta. Tot plegat perquè les xarxes van començar a fer-se ressò d'un moviment a Instagram que semblava molt significatiu i també molt alarmant. Perquè Justin Bieber havia deixat de seguir la seva dona i la mare del seu fill, Hailey Bieber. I nosaltres, és clar. Bé, nosaltres i la majoria d'usuaris d'internet vam posar-nos les mans al cap.
El món va perdre el cap per un moment.
El món es va aturar.
Donald Trump va deixar de ser important.
En aquell moment, sí. Perquè aquest gest ens feia pensar que n'havia passat alguna de molt grossa a Can Bieber. Una ruptura, per exemple, i més venint d'alguns rumors de crisi que circulava feia dies sobre la parella, i uns rumors, de fet, que ja van explicar al podcast de Demois, que últimament està sortint molt aquí al programa.
Demois i Javi de Hoyos, sort que existeixen, sí, perquè si no el programa seria Soroll Blanc.
I el senyor argentí, el periodista argentí, també.
Ah, sí, però últimament està ja recollint cable.
Més baix perfil.
Bé, Demois, el nostre compte de referència del safareig als Estats Units. Posarem el tall d'aquest programa en versió original i després el comentem. Vinga.
Thank you for your question. This has been a crazy 2 weeks for the Biebers. There have been so many questions in my inbox about them. The next big news on the Bieber front, besides the fact of people asking every day, are Hailey and Justin breaking up? To which my answer is no, I have not heard that. I don't know how many times I have to say this. Couples do things separately. Justin Bieber has been going through personal issues for the past couple of years. I think that you guys need to take that into heavy consideration.
Perquè ens situem, aquest tall és del 9 de gener, val? O sigui, just tornant de festes. Sí. Bàsicament expliquen que es van passar justament aquests dies de Nadal la parella rebent... El programa rebia missatges de seguidors que els demanaven si en Justin i la Hailey ho havien deixat perquè ells havien passat dies separats.
Ja comencem.
I a elles, les presentadores de Demo, aquesta informació no els constava, ni creien que en un futur proper tinguéssim una ruptura de la parella. I que el que havíem de tenir en compte és que en Justin ha passat aquests dos últims anys. Nosaltres teníem la carpeta ben ordenadeta al fons de tot, però és que ha tingut dos anys convulsos també, moments vitals molt complicats, i també explicaven elles que és una cosa que hauríem d'anar entenent tots, que les parelles poden fer vida per separat, poden fer escapades, allò, individuals,
sí,
i no passa res.
Són necessàries, a vegades.
De vegades, sí.
És increïble, i amb el món dels famosos ens passa molt que si estan dos dies sense penjar una foto junts ens tornem bojos.
Què ens ha passat amb la Georgina i en Cristiano?
A veure, aquí ha passat també una altra cosa, que és que ara sobten tapat la cara dels nens, eh? Sí. Si no, ningú hagués dit res sobre que fa uns dies que no penjaven...
Per tant, hi ha gent comprovant cada dia si les parelles de famosos se segueixen?
Absolutament.
Clar,
hi ha gent que comprova la llista
feina
de gent que està following.
Però si encara
clar que sí.
Segueixen.
És sí, que sí, justament això que diu Roger, els rumors seguien perquè en Justin seguia fent moviments estranys a xarxes. Per exemple, dies enrere havia deixat de seguir Instagram el seu sogre. Stephen Baldwin, això són paraules grossíssimes, home, eh? Clar. Per mi això és un motiu de bronca, eh?
És que el Justin fa patir molt.
Potser no porta ell les xarxes, és un tema que després debatrem. I deixant davant de la família, també havia fet un follow a altres pesos pesants del seu entorn, com per exemple el seu ex-representant o el padrí del seu casament.
Realment, dies intensos a Instagram.
Trencam tot.
Jo també tinc moments despistats, de vegades, que faig, deixo de seguir gent sense voler, segueixo gent que no vull.
Però aquí hi ha una coherència.
Aquí hi havia una línia.
Deixant de seguir 5 persones de sobte.
Hi havia un fil conductor, crec. Bé, alguns llegien aquest gestos com una manera de fer net per començar la seva nova era musical, que recordem que aquest 2025 és la nova era de tothom, de tots els artistes. D'altres creien que Can Bieber imparava el conflicte i d'altres també justificaven dient, home, és que el primer any amb una criatura és molt dur, és normal que se te'n vagi una mica la pinça. En qualsevol cas, hi havia moviments estranys. Moviments estranys... I fotografies encara més estranyes.
Ui, sí. Ja ho vam comentar ahir també, que està...
Està
creatiu.
Bé, i toca explicar el que comentàvem ahir, perquè una de les darreres fotos que en Justin Bieber havia publicat al seu compte d'Instagram era una sessió fosca, per anomenar-ho d'aquesta manera, una sessió de fotos d'ell, sí, al sofà d'una casa, amb un barret negre, una manta per sobre, fumant... en una espècie de tu. Clar, jo demano disculpes,
sí,
perquè...
Sí, perquè ahir vas dir...
Que estava tocant la flauta.
No, un moment. Amb tota la meva innocència, ahir vaig dir que semblava un instrument musical.
Una
així,
tuba.
Escolta, un respecte per mi, que no jo aquest aviam, món no el domino, noi.
Sí, tens també... A veure, ets molt joveneta, aquestes
no,
coses...
Doneu-me marge.
I el món de la droga...
Haig de fer una mica més de plaça, jo, doneu-me marge. Bé, doncs res més lluny de la realitat, perquè m'he informat, com ha de fer tot periodista.
I no era una flauta travessera ni un flabiol.
El que es veia a les imatges, efectivament, no era tampoc ni un oboè, ni un clarinet, sinó que era un bong. Un bong, és a dir, una pipa d'aigua per fumar substàncies com el cànnabis.
Hòstia, noi.
Tenim tothom ben enganxat a la marihuana, eh? El Duki, la Batguia, el Justin...
No s'acaben de deixar els porros, últimament.
Bernardó, no?, també s'havia comentat.
Ah, Bernardó s'havia comentat.
Escolta,
Lídia...
però això és un rumor, eh?
Sí, no estic parlant de rumors.
Hi ha un rumor que diu que l'actor Miguel Bernardó, que és l'exnòvio de l'Aitana Ocaña, fumava molts porros, o fuma molts porros, i que per això l'Aitana també el va voler deixar. Però això és un rumor de xarxes zero contrastat, no ho sabem. Ara...
fa ullets, a vegades, eh? Tot i que jo de vegades també faig ullets i és que he estat 3 hores al TikTok.
No fumes, llavors no fumes pas.
No, és que les pantalles també t'envermelleixen els ulls, eh?
Sí. I les pantalles i els
porros. Va bé anar hidratant, amb floriri.
I les lents de contacte.
També,
Ah, sí, sí, ressequen
també.
Moltíssim. I més amb calefaccions i aires condicionats. Sí. Bé. Tornant en Justin, si no us importa.
Ah, sí, és veritat.
Els comentaris hi havia molt neguit dels fans del cantant, preocupats per la relació d'en Justin amb aquesta droga.
Però molt, eh?
Sí, sí, gent que li diu, escolta, en Justin segueix el camí de Déu i deixa la droga.
Jesús ja et va alliberar d'això, germà. Per què hi estàs tornant?
Ah. Molt creient, en Justin, eh? Per
molt
si
creient.
No ho sabia.
Sempre ha estat molt religiós.
Sí.
I és veritat que ell va explicar com havia superat aquest moment d'estar enganxat a les drogues gràcies també a la figura de Déu. Vull dir que també té sentit que la gent, els fans, ho recuperin ara.
Bé, tot plegat no ajudava els rumors de ruptura o crisi amb la seva dona, Hailey Bieber. Però, paral·lelament, i diguem-ho tot, hi havia coses que no ens quadraven, perquè se'ls havia vist junts feia 2 dies a Aspen, Colorado, que és un lloc fantàstic per anar a esquiar si tens una mica de calés. Estaven gaudint junts d'una escapada a la neu. I que estiguessin junts de vacances no acabava de quadrar amb una ruptura o amb una gran crisi.
Tot i que tenint un bebé entremig, podria haver passat realment, no?, de dir, ai, doncs en realitat aquestes fotos són només del moment en què ens canviem el nen, custòdia compartida... Poder ser, podria haver sigut.
Però espera't. Perquè, et diré més, feia un parell de dies en Justin havia publicat un Instastories expressant amor incondicional a la seva dona. Era, perquè us en feu una idea, una foto d'ella, de la Hailey, en blanc i negre, on en Justin li dedicava aquestes paraules. La millor dona que he conegut i que coneixeré mai. I un cor.
Fos-hi a la Selena Gómez i monto un Cristo que no queda viu ningú.
Molt bonic, això. És molt
a la Selena, Juliana, superem-ho ja d'una vegada, per favor.
Jo, el meu exnòvio dels 15 anys, aquí no parlo, penja un Instastory dient aquesta és la millor dona que he conegut i monto un Cristo.
Et sents atacada personalment, no?
Em sento atacada perquè està dient que no ets tu.
Saps què? Se senten més atacats els fans d'aquesta exrelació que no pas segurament la pròpia Selena, que també hi ha gent que està bastant malament.
I la Selena suposo que també ara que li pesa tant el dit perquè porta aquell diamant tot...
Hòstia, porta una roca que sembla tallada directament de la cantera.
Escolta, no és broma que aquest tema dels anells són perillosos, eh? Se't pot arrencar el dit.
Bé,
no vull donar detalls, però...
Bé, en tot cas, una foto que no feia pensar que anava
crisi.
Malament.
O al revés, eh? Perquè...
Hòstia, noi.
No, espera, que si no, no avançarem. Va.
No, però és que ho diem molt, això, que a vegades penges aquesta foto i és quan
pitjor
estàs.
Quan més ensenyes, potser pitjor estàs.
Anem al tema, nois. Ens preguntàvem tots de manera molt legítima. Justin, per què vas deixar de seguir-la a Instagram, a la Hailey? Tenim respostes. Al cap d'unes hores de sembrar el caos i la incertesa a xarxes, ahir a la tarda en Justin Bieber va reaparèixer i va donar explicacions del que havia passat. Va publicar un Instastories de fons blanc i lletres negres, per tant, s'aventura a comunicar.
Sí, sí, sí,
és així,
comunicat.
No pot fer cap altra cosa.
Amb el següent text, majúscules. Algú va entrar al meu compte i va deixar de seguir la meva dona. Estan passant coses molt estranyes.
No cal que ho juri ja.
I no busqueu el paper de plata perquè el té tot ella al cap.
Ja no, i una cosa més rara.
Aquí molts respiraven tranquils, no? I començaven a dir, veieu com es tractava d'un error, nois, en Justin i la Hailey estan genial, dèiem. Doncs pregunto jo, senyories, si em permeteu. Per què va esborrar aquest comunicat en Justin al cap de pocs minuts de publicar-lo?
Bueno, perquè era mentida.
Ell ja ho va dir, shit is getting... Com es diu pronunciar això?
Sus.
Sus out here.
Sí, clar. Mira.
Això s'està posant raro de collons.
És ben bé, això. Així és la traducció. No s'entén absolutament res del que està passant. Perquè dic jo, si algú realment li hagués hackejat el compte Justin Bieber, més enllà de fer-li un follow a la Hailey, algun senyal ens hauria donat, no? Una foto més estranya. De les... És que en Justin publica molta foto estranya.
L'altre dia va publicar també unes fotos on sortia ell com chiquito. Que semblava aquell meme del Setangana que se'l veu així petitet. Saps quin meme et dic?
No sé quin meme.
Sí, el Setangana chiquito, que és com el Setangana però aixafat. I llavors, literalment eren aquestes fotos però del Justin. Te les vaig ensenyar perquè són genials.
Bé, a mi em sembla que tot plegat fa pudor de socarrim. I potser per això, per aquestes explicacions esborrades, en Justin... va demostrar que és oient del que no surti d'aquí.
Déu meu.
Perquè va fer un altre. Va fer el que sempre aconsellem fer als famosos que vulguin desmentir una crisi de parella. En Justin va penjar fotos romàntiques amb la Hailey. Un una d'elles sembla d'un sopar romàntic, on s'estan mirant amb molta complicitat. Totes fresques, aquestes fotos són d'ahir al vespre.
Mare meva.
I l'altra, més informal, d'ells dos a la neu amb ulleres de sol. I aquestes imatges formen part d'un recull que ha penjat el cantant d'aquests dies a Aspen, de vacances, on també es veuen amics seus, el seu fill, que també feia molts dies que no en sabíem res, i paisatges nevats. A tot això la Hailey ni mu, eh? No ha dit ni piu sobre aquesta polèmica, només ha anat fent publi de la seva marca de cosmètica, perquè bueno, altra cosa no, però espavilada ho és.
Bueno, i s'ha de seguir venent, escolta'm.
Escolta'm, i aquests dies que segurament ha triplicat el nombre de gent que li revisa les stories.
Total.
La Hailey va donar llum i en comptes de penjar una foto del pauet del seu fill, va penjar publicitat de la seva marca de cosmètics.
Una oferta nova, eh?
És empresària.
Ella és una professional del sector i sobretot crec que ara té una paret de gel i no té ganes tampoc de compartir coses sobre la seva vida privada perquè aquesta noia no és broma, ha patit molt. No trobo el post del Justin Chiquito perquè a part penja moltíssimes coses.
No, no, i una de fotos
moltes.
De... No, i a part, últimament fotos d'ànecs. És a dir, hi ha
Totes fotos d'ocells.
Sí. De cop i volta no sap si és en Justin o el National Geographic, però bé, us recomano que reviseu el seu compte per si feia anys que no li seguíeu la pista.
Ara ho faré, per què?
Quin 2025? Només portem 22 dies. Uf, quin viatge.
Tia,
per favor, frenem, perquè si no aquest ritme no el podem seguir.
No, no,
seguir,
que volcarem,
eh?
Volcarem, volcarem. Un quart i mig d'una del migdia. Evidentment és el 20 d'enero de l'Oreja de Van Gogh, que és un dels grans clàssics que ens va deixar el grup espanyol i que sempre va bé recuperar per aquestes dates. És molt estrany que el dia 20 no la poséssim, eh?
No és estrany perquè no fem un programa de ràdio musical.
És veritat, veritat, veritat.
Ja t'agradaria, eh?
Sí.
És que és el teu somni, per això et sembla estrany.
Sí, perquè penso el 20 d'enero que soni, no?, en algun moment, però és veritat que no... que no tenien cap motiu per posar-la. Però avui sí, perquè tenim novetats sobre el cas Amaya i l'Oreja de Van Gogh.
Doncs sí, recordem que l'Amaya Montero va marxar de l'Oreja de Van Gogh fa més de 15 anys i recordem-ho, va ser la cantant basca Leire Martínez qui va ocupar el seu lloc per fer de vocalista, mentre l'Amaya seguia la seva carrera en solitari. Aquesta tardor passada, a l'octubre, el grup compartia un comunicat molt fred on s'anunciava que deixaven de treballar amb la Leire. En aquest comunicat que ella va explicar que no havia firmat i que, per tant, no era una cosa consentida, sinó que la Leire havia estat deixada, abandonada. Així arribaven molts rumors sobre que aquesta expulsió de manera sobtada de la Leire al grup era per poder fer una gira de retrobament amb la Maya. El Javi de Hoyos ho confirmava a l'octubre, a Ni que fuéramos, que hi hauria doncs, aquest retrobament entre la Maya i el grup en una gira i que la Leire havia marxat perquè se sentia menyspreada. Molts fans... ens varen prendre aquesta suposada notícia del retrobament amb una barreja entre il·lusió i fàstic, no? Sí. Perquè hi havia aquesta il·lusió de dir la nostàlgia sempre ens funciona molt a tots i el fàstic perquè no ens va agradar gens com el grup va fer sentir a la Leire i perquè vam odiar la comparació que sempre sorgeix entre la Maya i la Leire quan hi ha aquesta mena de polèmiques, en comptes de col·locar al centre del debat, els quatre homes que encara no sabem com es diuen...
No,
mira
res,
que han passat mesos,
que són els culpables de tot plegat i que, efectivament, Roger, encara no han dit res. No han dit ni molls, van fer el comunicat aquell tan fred que no li deien ni que estimem a la Leire i van dir... Adéu, de vacances. Doncs bé, com deia Roger, tenim novetats.
Bueno, quan et vagi bé, jo tampoc vull apretar.
Per un cantó... tenim la Leire tancada en un estudi de gravació. Tal com ja va anunciar que faria quan estigués preparada, la Leire està gravant la seva pròpia música i, per tant, començant la seva carrera en solitari.
Mira,
que bé. I des d'aquí, doncs, efectivament, ens en podem alegrar més. A mi res em pot fer més il·lusió que això, que aquesta noia voli i sigui lliure. Ho compartia fa uns dies al diari Basc, a les seves xarxes, fent bromes, veureu a la Leire, i fins i tot se sentia una miqueta... com sonarà aquesta nova música.
Quédate con quien
te mire con... A ver, este momento es muy importante. Este momento es muy importante. Vamos con la primera voz. Es la espera, es un momento histórico, histérico. Dime.
Me has caído bien hasta el momento. No acabes tu carrera como amigo. No tan rápido. Quédate
con quien te mire con... Aquest és el vídeo.
No, home, no.
Aquest és el vídeo que ha compartit el diari Basco.
Dos segons se la veu ella a l'estudi, eh?
Como quien te mire, és una mica això, el que diu? Ostres, això és una...
Quédate donde?
Quédate en casa, potser.
Sí, doncs molt 2020.
Entiende mi re...
No, quédate con quien te mire.
Tinc una altra cosa.
Bueno, perquè tu el castellà...
Perquè tu parles el castellà de Vic, allà.
Espera, torna a posar. La Leire.
Quédate con quien te mire.
Con quien te mire.
Con quien te mire.
Este momento es muy importante.
Mira, per mi més important, més enllà de la lletra, és aquesta rialla de la Leire.
Està feliç.
La Leire està en pau, està en plenitud. I a més jo ja intueixo que la música que farà serà de la mateixa escola que l'Oreja de Van Gogh, no? Amb aquest to així de pop espanyol, que a mi ja sabeu, a mi no Vanessa Martín, no? Un canto de loco.
A mi em tira funciona molt. Molt, funciona molt, això.
Bueno, és que els polos opuestos se traen. I per això m'agraden aquestes coses. I per l'altra banda, atenció, perquè també tenim alguna novetat sobre la Maya Montero. El periodista Alberto Guzmán assegurava ahir a De Corazón que la informació que ens donava Javi de Hoyos a l'octubre era certa. I que, per tant, el grup s'havia separat per poder fer algun concert amb la Maya de retrobament. Doncs ara sembla que ja hi ha data exacta...
Me l'apunto.
...per aquest concert.
Ah, és un concert.
Que serà un sol concert.
Jo ho dubto,
de moment.
N'hi haurà més, ja veuràs.
I programat pel 2025. És veritat que, segons explicava l'Alberto Guzmán, ells no es tanquen a fer més d'un show, però de moment només obriran una data.
Però vols dir que la Maya ho sap, tot això? Perquè recordo que la van trucar en algun programa justament després del comunicat on deien que la Leire... I que deia que ho estava passant fatal, que la deixessin en pau, que no havia tornat a l'Oreja.
La cosa de la frase de no he tornat a l'Oreja, clar, és una mica tramposa perquè té aquest matís de que el grup, i això ho assegura l'Alberto Guzmán, com ho va fer també en el seu moment Javi de Hoyos, tornar no torna. La Maya no torna al grup.
El grup són ells i ella va un dia a fer un concert.
Ella anirà un dia a fer un concert de retrobament i la Leire no es va voler prestar, diguéssim, que això fos així o no es va sentir còmoda o potser li van dir directament no et volem, el que sigui. Segons el Guzmán aquest, l'Alberto Guzmán, podrem saber-ne més detalls d'aquí molt poquet perquè diu que es farà públic de manera immediata i que sí, efectivament, la fotografia que compartia la Maya Montero fa molts pocs dies al seu Instagram, que recuperava una imatge del grup antiga, té a veure amb aquest anunci imminent. És una manera d'anar generant ronron, d'anar preparant el terreny per quan surti aquesta data tan esperada per aquest concert de retrobament.
I haurem de mirar on el fan, aquest concert. Si el
diuen
país
que Madrid.
O Madrid.
Diuen que Madrid.
Barcelona.
Més que Euskadi.
Diuen que serà Madrid i jo m'imagino, i això és imaginació 100%, un Santiago Bernabéu.
Jo crec que després faran una gira.
Bé, queda apuntat.
Jo crec que faran una gira.
Jo no sé si la Maya...
Obrim l'Excel.
Jo no sé si la Maya pot fer una gira, perquè ella mateixa ho ha explicat que està molt delicada de salut i no sé si podrà fer-ho. I també crec que per això s'està plantejant fer un únic concert.
A veure com va, com es troba.
I de tota manera, a mi i a molts fans ens posaran molt tristos si finalment ens regalen aquesta oportunitat que pot ser preciosa de veure'ls una altra vegada junts a l'escenari, sense la Leire, que també forma part d'aquest grup, i de fet, per mi, ella forma molt més part del grup que els quatre tios, és que és el que
I
diem. Jo
voldria més
la Maya i la Leire cantant les seves cançons més icòniques plegades. Podria ser un moment superbonic pels fans de l'Oreja de Van Gogh.
Sí. Seria increïble.
La veritat és que sí.
Però com que ho han fet fatal i són uns imbècils i no han respectat la Leire en cap moment, doncs no ho tindrem, en principi. Veurem si és cert i a veure com ens ho expliquen.
Total.
També.
Un minut i dos quarts. Navarro, bon dia.
Què tal? Bon dia. Com esteu? Jo també estic a favor de respectar el que ha sigut Leire a l'Oreja de Van Gogh. Soc més de Maya, però Leire ha fet molt per l'Oreja de Van Gogh tots aquests anys.
Total, bueno. Tu estàs a favor d'un concert amb les dues veus sobre l'escenari.
I el que seria la Maya cantant Immortal, per exemple, que és una cançó de l'etapa de la Leire, o Cometas por el cielo.
Clar.
Sí, sí,
Cometas por el cielo. Que bona és aquesta cançó,
eh? Estàs remuntant, d'energia, ja t'ho noto, eh?
Sí, sí. Con el sol.
Parta't una mica i pots seguir cantant, però apartada.
Veig que fa una cantonada.
Sí, sí.
A cantar sol.
Víctor, com portes la ressaca emocional? Perquè, per si algú no
Víctor,
ho sap...
Víctor, mare meva.
Ahir el Barça va ser un partit que va remuntar, va fer 5 gols, una bestiesa, no? Feia temps que no es veia un partit així.
Em recorda tot. Clar, no hi era mal... No som al Camp Nou, de fet, perquè estan obres, però aquella remuntada contra el PSG amb gol de Sergi Roberto, que va tremolar fins i tot al terra de Barcelona... Em recordava una mica allò, una mica, perquè, clar, no jugues a casa ni al Camp Nou, però sí, va ser així, perquè a més tu veies i deies, uf, aquest és un partit d'aquests, anaves 4-2 al minut, quedaven encara 15-20 minuts pel final, 4-2, deies, ja està, estaves perdent 4-2, ja està, un partit que perds, alguns errors, bueno, doncs ja a casa la setmana vinent, guanyes i intentes classificar-te entre els 8 primers, i mira, doncs fins i tot Rafinha, que és l'home de la temporada, va fer un gol al 96 i havien afegit fins al 94, però clar, entre celebracions de gols i de més, doncs es va allargar i així estem. I celebració total, els jugadors van embogir i festa grossa, no, festa pel grossa, president, la directiva i tots.
Víctor, com tenim Rafinha sentimentalment? Perquè el trobo aquest noi...
Ara t'agrada. Ara que és bo t'agrada.
Va organitzar una festa de disfresses.
Mai havies parlat d'en Rafinha, eh, tu? I ara que fa gols...
No,
ara...
la Musca no ha fallat mai, eh?
No havíem tret mai el Exacte. Tema de Rafinha, perdoneu, eh?
No, per això que t'hi fixes ara, que és un tio fort, que fot 3 anys...
Ara que és
millor per començar... Jo no sabia ni que el Rafinha havia fet 3 gols o no sé quants, perquè no sabia ni que jugava al Barça ahir, perquè jo estava parlant de Joaquim Ruïra. Demanen disculpes.
Ten gira i tot, eh? Com l'oreja de Van Gogh, ten
sí.
gira.
Però llavors com el tenim, el Rafinha?
Casat, amb Ostres. La dona... amb fill...
és l'home.
A veure qui és.
Casat literalment.
Qui és ella?
No, sí, a més és molt...
però de matrimoni. Familiar, ell, Juliana.
Molt familiar.
Vull dir, no és una expressió, no és en plan, és que fa molt temps que està amb la seva nòvia, és que està, te porta l'anell.
Sí,
està casat.
La Natàlia Rodríguez.
Sí, perquè a més...
Enfonsada.
I és molt cristià, a més.
Ara sí que no el remunto, tio.
Com l'Araujo.
Li va demanar...
El futbolista en general és molt creient.
Sí, és veritat, això. I tenen... surten al camp i potser només trepitgen amb el pou dret i no trepitgen amb els dos. Veus que fan, no?, el signe de la creu, sí, és veritat. Sí,
després tots són infidels i totes passen els dijous emborratxant-se sense parar. Però mira, també la vida és ambivalent, eh?
Ell li va demanar a ella per casar-se el 31
ella?
De...
Ella? Molt
ell,
bé.
No, ell, a ella, perdoneu.
Que era massa modern.
A la nit de Cap d'Any.
En contra.
Del 2022.
En contra.
En contra.
Bueno, sort que no t'ho ha demanat a tu, m'entens o no? En contra per això, primer de tot, perquè l'he demanat a algú que no sóc jo, i en contra també perquè els dies que ja hi ha una cosa important, com la nit de Cap d'Any, per què hi vols una altra efemèride? M'entens? Vull dir, fes un 15 de març, que no hi ha res.
Hòstia, es van casar llavors al cap d'un mes i poc, l'11 de febrer es casaven.
Molt bé,
va ser...
tot precipitat.
Va ser tot
I com
molt,
que són milionaris,
ràpid.
Els és igual, saps?
Víctor, no. T'hem trucat perquè hi ha hagut un aniversari aquesta setmana que vull comentar amb tu. Ambientem una mica... La mare de Lamine Yamal ha celebrat el seu aniversari i ho ha compartit a les xarxes. N'ha fet 35, no?
35 anys. Amb aquesta cançó sembla que amb el Ray Martini celebrant un aniversari.
És més jove que tu, eh? Clar, és que no molt impacte. Fort. Sí. Podries tenir un petit Lamine... Bueno, un petit Lamine Yamal. Un Lamine Yamal 2 anys més gran, o 3, sent el millor jugador del món.
Sí, però no.
Bueno, el tema és que la mare de Lamine Yamal té 35 anys, ha fet 35 aquesta setmana, i Robert Lewandowski, el seu company, farà 37 aquest any. Vull dir,
impacta.
És més gran Lewandowski que la mare del Lamine, i Lewandowski és un any menys, o sigui, més jove, un any més jove que el pare del Lamine, només. O sigui, podria ser el seu pare perfectament.
Sí.
És molt fort, això.
Perfectament.
I són companys de l'atac del Barça. Doncs 35 ha fet la Sheila Ivana, que va néixer a Guinea Equatorial, que és la mare del Lamine, i que, bueno, la relació que hi ha entre els dos, evidentment de mare i fill, però és que en el seu cas, concretament, per tot el que han lluitat, tot el que han viscut, és un amor total. De fet, la Sheila Ivana sempre diu que el seu primer gran amor ha estat en aquesta vida Lamine Yamal, el seu fill, i aquí cuida, però no us podeu imaginar. O sigui, en el club i a l'entorn del Barça estan molt tranquils quan és la mare, quan està la mare, perquè el cuida com... Bueno,
com dient
que
el pare...
Que el pare,
sort que ha perdut el passaport, ja no els pot acompanyar enlloc, i ara es pot dedicar plenament a la seva passió, que és penjar fotos a Instagram...
Amb famosos,
mentre s'ha enamorat de fons.
El tema del passaport... L'ha trobat ja, o ha demanat la cita prèvia, com a mínim? A veure, perquè no era Portugal, la mare sí que va anar a Portugal, a Lisboa, a veure amb Lamine.
És molt complicat trobar cita prèvia.
I el pare no.
Clar, jo allò del passaport aquí, jo ja no sé, a mi se m'ha... Jo allò del passaport, portem 2 mesos amb aquesta excusa.
Bueno,
no sé.
Clar, és que no el trobem.
Jo empatitzo molt, Víctor.
Quan l'has perdut moltes vegades, el passaport, la policia
et denuncia. No. Et fan un toc d'atenció.
Et diuen que has d'anar al ministeri, que t'espavilaràs tu.
Que et denuncien.
Sí? Vaig a buscar.
Si tu perds el DNI...
Què passa?
Si tu perds el DNI més de no sé quantes vegades, i ho dic perquè jo va haver-hi un any que el vaig perdre com 3 o 4 cops, et denuncien. Però, saps? És a dir...
Et denuncien perquè...
Ets un perill públic, o com va?
Pràcticament.
I llavors hi ha un judici o què passa?
I perquè estàs impedint que tot funcioni amb normalitat, perquè no és normal.
Ets un obstacle pel sistema.
Ets un obstacle pel sistema de la burocràcia.
Ja va prou lent tot.
Jo no vaig arribar a la denúncia perquè ja em van dir, a la següent ja ve denúncia. I vaig dir,
ser una falta greu, però no expulsió. Bueno.
Sí. Ei,
Esperem que trobi el passaport i que tot estigui en ordre.
Sí. O li podríem fer d'aquests com el DNI a la gent gran, que posa fins l'any 9.999, saps? Allò que ja...
Vitalici.
Ah, vitalici.
I escolta'm, Víctor, la relació de la mare d'en Lamine i el pare, quina és exactament?
Mira, és... A veure, clar, la mare ara té una parella, de fet, el germà petitó de Lamine és fruit de la parella, de la nova parella que té la mare, bueno, des de fa uns anys ja. Es van separar quan en Lamine era molt, molt petit, molt petit, que ara té 17 anys, farà 18 al mes de juliol, i la relació és bona perquè l'altre dia, més, a mi em va agradar, vaig veure una publicació quan feia anys la mare, 35 anys, el pare del Lamine va fer una publicació dedicada a la mare, no?, i al final han estat junts, els dos han tingut el Lamine, i li donava les gràcies, no?, per cuidar el seu fill també, per ser la mare del seu fill, i la felicitava. Així que també, mira, em va agradar aquest gest del pare. Però és veritat que els veiem junts només a gales, esdeveniments, però no els veiem tant parlant o xerrant en el dia a dia, però mira, hi ha aquesta... Bueno, són adults.
Cordialitat.
Encara que són joves, però... Però hi ha aquesta relació de cordial, podríem dir.
I escolta'm, avui també és l'aniversari d'un altre jugador del Barça, no?
De Pau Cubarsí, del gran Pau Cubarsí.
Que és aquari.
I que entra la majoria d'edat, avui fa 18 anys, festa grossa.
18 anyets, sí, sí. Bueno, ja ho va ser. Ahir li preguntaven i deien, no, i el meu regal ja ha estat que passa la remuntada d'aquesta nit, ja, ja era el meu regal.
No vull res, ja ho tinc tot, per mi...
Home, segur que vol l'Estanyol a fer servir una mica la motet. La moto, que ara la té molt abandonada.
El carnet de conduir? Com el té? Sabem si està ja fent pràctiques o si ja...
Avui a les 9 del matí, cap allà,
però
cap a Montjuïc.
Aquest noi condueix des dels 6 anys, segur.
Sí, però llavors hi ha un tema legal que has de tenir un carnet.
Potser sí que és un problema, per el sistema, Juliana. O sigui, clar, anem dient cada cosa.
Et consta que estigui fent pràctiques, ja?
No em consta, però preguntaré, perquè hi ha una autoescola on van tots els jugadors del Barça, que és el... Germán, crec que es diu Bona Germán.
De fi, el vam entrevistar aquí al programa.
Sí, aquest home.
Que ens va dir que en Lamine ja li estava enviant missatges dient que volia començar a avançar, i li va dir que es calmés, que era molt jove, que no podia començar encara. Vull dir que
Lamine ara pot fer el teòric, no?
Sí,
mesos, això pot avançar el teòric. Jo crec que ara es posarà Pau Cubarsí amb el carnet, però és veritat que ell li dona, no és un nano, ni vol grans cotxes, ni pensa molt en això. Ell gaudeix, els seus pares van viatjar, per cert, els pares de Cubarsí van viatjar aquesta nit, estaven a Lisboa, sempre estan al seu costat, ja sabeu que és molt familiar, també la seva colla d'amics quan pot els porta a Montjuïc, a casa, a veure els partits, o sigui, no el veig tampoc, o sigui, farà 18, però jo crec que és el típic que et dirà, bueno, estic igual que quan tenia 17, farà el mateix, tampoc és molt, no és ni de festes ni res així, així que és molt, molt nostre. A més, va dir ahir una gran frase que deia, li preguntaven, i el gol de Rafinha l'has vist, que va ser el 1996, i diu, no, he badat, i he vist només la celebració, i llavors he corregut fins ahir per celebrar. Però aquesta expressió ja no...
A tu et sorprèn, oi, que digui he badat?
En el Barça, bueno, en qualsevol equip, però en el Barça...
Potser no s'havia dit mai, vull dir, el primer equip del Barça.
Ho feia massa anys que no es deia.
Feia molt temps.
És molt depriment, sí.
I avui també, que felicitem des d'aquí, perquè sabem segur que és oient, la Laia Codina, que fa 25 anys, exjugadora del Barça, que ara està a l'Arsenal.
A veure, si torna, què fa a l'Arsenal? Encara no ho he entès.
Bueno, jo crec que deu jugar més i deu cobrar més, Víctor. La cosa es deu resumir en això, no?
Deu jugar més, que és
bueno,
el primer, el principal, a més és molt bona jugadora, i aquí al Barça, com estan les millors, doncs a vegades no tenen lloc. Marxa, l'objectiu que tenen totes quan marxa és tornar, com les que van al Manchester City, a Leila i de més, però clar, ja està jugant i cobra calés, ja es paga molt bé, i és molt, molt bona lliga, La Premier i la Lliga dels Estats Units, les dues són molt bones.
Laia Codina, que parla molt bé l'italià, perquè va estar vivint allà i el domina molt.
Ah, doncs mira, podríeu tenir una conversa en italià.
Les dues som aquari, parlem italià. Diem he badat de manera recurrent.
Mare meva. Heu fet l'una per l'altra.
Ànimes bessones.
Ànimes bessones, ens liarem o alguna cosa al final.
No ho sé, això ja... Que...
Pregunta-li si li ve de gust.
Ah, bueno, a tu ja quedaria bé.
Anem a publicitat. Víctor, gràcies.
Un pat als tres, que vagi bé. Felicitats al Cubarsí i a la Laia.
I tant, felicitats a tothom. Una pausa i de seguida saludem en Jaume Miranda.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Un minut i tres quarts d'una del migdia. Jaume Miranda, bon dia.
Bon dia, com estàu?
Vas veure el Barça ahir?
No sabia ni que jugava.
M'encanta.
Pensava que, Déu, soc homosexual i no mira el Barça. Soc així. Però bé, vos puc actualitzar d'un altre tema que a mi m'interessa bastant més, si voleu, i és que venc a parlar sobre l'actualització de seguit de polèmiques professionals que rodegen a Ana Obregón.
És lo que baila Ana, que hasta los muertos le tienen gana.
Això és... Això hauria d'estar un museu d'història.
Aquesta cançó és el meu Barça, la meva Masia.
Saps que no... No sé quina
a
és
veure,
aquesta cançó.
Això és la cançó, diguéssim que és la banda sonora, l'opening, sí, d'Anna i los Siete,
exacte,
que és aquesta sèrie que va protagonitzar Anna Obregón.
A principis dels 2000.
2000 fins 2005, més o menys, ara fa 20 anys, exacte. Que com foc. Passes temps,
com
eh?
Passa,
però segueix
passa.
Entrant i bé, igual com un suc de pinya, aquesta cançó.
I de què anava aquesta
un
sèrie?
Un suc de pinya, mataria ara per...
Era una mescla de Sonrises i Làgrimes, Blancaneus i Flashdance. Ell era com a pseudo-stripper, però alhora era com a institutiu d'uns nens i s'acabava casant amb el pare de família. Era una cosa...
El típic pare que era vidu, no? Que,
sí,
que tenia era... molta criatura a casa i ella, cop i volta, era com la mare de tots ells.
Va haver una època que això funcionava tant, aquesta idea del pare vidu amb 77 fills.
Sí.
Era, ella s'ha inventat un gènere, que és aquest gènere entre sèrie familiar i sòrdid. No sé, era com una mescla, sí, no? Per això és genial.
Una mica la majoria absoluta espanyola, devia ser.
Sí, però amb strippers.
I
molt més, strippers.
I, perdó, molt més hortera.
Va.
Molt. Aquí sí, són molt més elegants.
Sí, no, aquí no he vist mai un stripper en una sèrie de TV3.
Això és que no n'has vist prou, perquè
sí,
et dic
també
jo que també
molta...
la... Home, al final hem hagut d'innovar.
Sí.
I
pensa que ara, com si fos ahir, eh? Bueno, relacions obertes, una de coses, el faré l'onant de prostitutes...
Què dius, ara?
Ostres!
Que encara l'insulten, per Instagram.
Què dius?
Perquè la gent tampoc no diferencia la ficció de la realitat.
Jo ho entenc, perquè ho fan tan bé que al final...
Va ser putes i vas abandonar la Noe, no et queixis... La gent s'ho pren super en sèrio.
No m'estranya.
Tornem a Ana Obregón, que aquests dies realment ha tingut uns dies una mica complicats.
Se l'està cancel·lant, eh?
Amb una polèmica...
Bé, se l'està doblement cancel·lant, recordem que compra bebès per Miami.
Exacte.
Bé, aquests dies s'ha destapat una sèrie de rumors i testimonis que vendrien a explicar es tracta despòtic que Ana Obregón tindria amb les seves companyes de rodatge, especialment si són joves, maques i li poden fer ombra. Això no ho dic jo, ho diuen els testimonis, que consti. Alguns relats involucren a Maria Pombo, com ja vàrem dir, però la controvèrsia més rellevant és amb Nania Correia, guanyadora d'OTE 2020, que va ser companya d'Anna Obregón a les campanades de televisió espanyola del 2022-2023. Refresquem-li la memòria en Roger. Anna Obregón presentava aquell any les campanades amb Los Morancos.
Fa dos dies, no?
Te'n recordes?
Sí. Exacte, explica-ho tu.
Que la va tractar malament, a la Nia. I llavors
sí,
ho han explicat en un podcast i ara ella es deu haver de defensar, m'imagino.
Efectivament, suposadament, Anna Obregón... Bé, Anna Obregón presentava les campanades amb Los Morancos. Nia Correia amb Roberto Herrera per Canàries, la retransmissió canària una hora més tard. Per tant, a l'espot publicitari de Televisió Espanyola d'aquell cap d'any se pretendia ajuntar, perdoneu, a tots els presentadors, en els estatals i en els canaris, no? Què va passar d'estrany en aquest spot? Que Nia Correia no hi surt, a pesar de que forma part de la programació d'aquell any i que aquell dia en el rodatge hi era, no? Segons paraules del seu company Roberto Herrera, el motiu va ser que Anna Obregón va maltractar Nia Correia fins a fer-la plorar.
Lloró a làgrima viva. Lo que yo vi, y vieron mis compañeros de Los Morancos, de cómo trató Anna Obregón a Nia en la grabación del spot publicitario, pero ahí a mí se me cayó un mito.
¿Pero por qué?
O sea... Pues porque bueno, la niña es muy guapa, joven, etcétera, etcétera, y Nia, por eso no sale Nia en el spot nacional.
Qué fuerte.
Porque se negó a salir, porque la hizo llorar. Yo ahí se me cayó un mito.
Bé, en Roberto Herrera se li cayó un mito. Què ha passat ara? Que, evidentment, Anna Obregón ha contestat en aquesta polèmica tan forta i fa poc s'ha assegut en el programa I Ahora Son Soles per desmentir que ella sigui una maltractadora laboral i una diva de manual.
Yo me he quedado en shock porque, a ver, Son Soles, yo llevo en este oficio 41 años, en 35 películas, con los mejores, el maestro de los cineastas, Luis García Berlanga. He trabajado con Sofía Loren, 15 series, programas, campanadas.
Ella ha decidit fer currículum vitae, ja que estava, no?
Però això també és molt típic, no?, d'algunes persones que tenen un tracte despòtic cap a altres, que primer justifiquen dient, no, però tu no saps amb qui estàs parlant, no?
Bé, a part és que, de fet, contradiu, és una mica que no funciona del tot com argumentació, perquè al final tu explicar que has treballat amb els més grans, amb Berlanga, Sofia Loren, inclús Mastroianni, destaca, és una argumentació fluixa, perquè al final el que tu te defineix com a humil és que tractis ben els becaris i a la gent jove, no en els grans, perquè això ja ho saben fer tots, no? Perquè, clar, són tan poderosos que no els tractaran malament. Seguim. Anna Obregón se segueix argumentant i aquesta justificació està molt bé perquè, atenció, s'admet a un operador de càmera de I ara són soles amb qui havia treballat fa anys perquè l'ajudàs amb els seus arguments.
Ay, no. Aquí en tu equipo tienes Juanfra y otro cámara que han trabajado conmigo aquí. En
Juanfra, y os hacía Juanfra. Llorar.
Os hacía Juanfra, llorar.
Os hacía llorar.
Os hacía llorar. Dime algo, por
A ver,
sí.
Dilo.
Dilo, no, que voy para allá para que lo digas. He maltratado al equipo.
Te voy a decir una cosa, eres una persona tan cariñosa, tan bonita y todo lo que tienes es corazón.
Estava preparat o no estava preparat?
Mira.
No, he parlat amb gent que estava en aquell dia en el programa i això no estava preparat i va ser com una encerrona que dirien en castellà cap en Juanfra, que és operador de càmera.
Això és com demanar matrimoni en públic, no s'ha de fer.
Si te trobes allà que no saps què dir.
Això sí que és maltractament.
Sí, sí.
Sí, perquè és que et posen entre l'espasa i la paret. En directe.
Fa cara de pànic aquest senyor càmera.
Aquest senyor pobre l'abraça obligat.
L'agafa que no el deixa anar, eh?
Jo et diré...
Ai, pobre home.
Que em consta que la gent que estava allà al plató no podia dir res sobre el tema ni podia rebatre cap dels arguments que digués ella, l'Anna Obregón.
Devia ser la seva condició per xerrar.
A veure.
Per tant, ella va anar a fer el seu comunicat, que també penso, ho fas a Instagram.
Si ja el ho vols va fer, la tele, ja ho va fer.
Sí, però si el vols fer a la tele, el vols parlar...
En el programa també li interessava tenir l'Anna Obregón allà amb l'audiència. No sé quina audiència va fer, però va anar bé segur,
sí,
això.
Sí, però tu has d'estar disposada que la gent et respongui. I si no, és que no estàs preparada per defensar-te perquè tenen raó.
Efectivament, perquè a més a mi també me corrobora molta gent que ha fet feina amb Anna Obregón, que precisament Anna Obregón sí que sol tenir un tracte despòtic i que en Juanfra, sí que genuïnament en Juanfra li agrada fer feina amb Anna Obregón, però que la gran majoria sí que relata com un poc el que farien a Nia, no? Anna Obregón, diva. Bàsicament, al final de tot això, sí que va fer una disculpa genuïna a Nia Correia, que això també s'agraeix, no? I sí que corroborava que l'any 2022 va ser un any nefast per ella i que per això, a lo millor, va tenir un pot de maltracte perquè precisament tenia molt present la mort del seu fill, però tot i així, ja te dic, va fer una disculpa supergenuïna.
Nia, corazón, te deseo lo mejor del mundo. Si en algún momento te has sentido ofendida porque yo dijera de repente date prisa o tuviera prisa por un tema mío personal, lo siento en el alma, pero te pido por Dios que me dejes vivir en paz, que me dejes vivir tranquila.
Escandalitzada. Són les pitjors disculpes de la història. Sobretot tenint en compte que la Nia, pobra nena, encara no s'ha posicionat, no ha dit res, ha callat totalment, no ha dit res perquè ella pugui sentir-se ofesa.
Però us hi heu fixat que fa servir el condicional?
Sí.
Perdona, sí, t'has sentit així. Això no són una disculpa.
Perdona, i després parla d'ella mateixa com si un dia et passa el que m'ha passat a mi, que és el pitjor que li pot passar a una persona, que és que se't mori un fill, espero que,
podràs motius.
Empatitzar amb la situació que jo estava patint. Són unes disculpes demencials, sobretot per això, perquè el dia sobre deixa'm en pau, deixa una senyora que jo que he patit tant en pau, quan la pobra Nia no ha fet res. És que no ha dit res públicament.
Amb aquesta cançó de Gris, de cop i volta.
L'he posat perquè em posició una música de treva mundial, però veig que no estàu gens a favor d'aquesta treva que ha firmat Anna Obregón.
No,
és
no.
Vera que ajusteja una mica, però atenció, perquè hi ha més coses, perquè amb qui no té intenció de firmar sa pau és amb el presentador Roberto Herrera.
Està molt emprenyada amb ell, no?
Home.
Efectivament, està molt emprenyada, perquè
és
precisament
que
va ser ell. Recordem que Nia no ha dit absolutament res, la pobra. I de bé, Roberto Herrera va ser qui va dir aquestes paraules tan demoledores, diguem en castellà, no sé com se diu aquesta paraula en català.
Demolidores.
Demolidores, moltíssimes gràcies. Cap a Anna Obregón, i atenció, ella responia així, amb aquestes decles.
I a Roberto le deseo muchísima suerte en su programa. A ver si le ve a alguien.
Oh! Muy bien.
Quines ganes que té de...
És a dir, és com que ella totes estones està utilitzant un to super naïf i dolç, però se li acaba escapant.
És una passivo-agressivitat.
Absolutament.
Agressivitat directament, sí. A veure si té bé alguien.
I, de fet, jo crec que precisament per això la gent està acollonida de parlar, perquè Ana Obregón utilitza molt intel·ligentment tot lo de la mort del seu fill, que evidentment no vull fer broma sobre això, però ho treu tota l'estona, quan això no hauria de justificar que tu tinguis un maltracte, perquè estem parlant d'un maltracte de 40 anys, vull dir, hi ha gent que està parlant de maltractes de l'any 90, vull dir, allà el seu fill no s'havia mort, m'estic explicant.
Que no va ser un moment concret que ell estigués malament i... No?
No, efectivament, el que tu dius. En qualsevol cas, vos estareu demanant, potser, què està fent Nania Correia? Nania Correia ha respost. ¿Lo podem escoltar?
No quiero entrar, yo no sé nada, yo no lo he sacado, déjenme en paz.
O sea, entendemos perfectamente que tú no te quieres pronunciar.
Yo no quiero hablar de nada, no ha pasado nada, yo no quiero saber nada. ¿Qué tengo que zanjar si yo no he abierto nada? Yo no tengo que zanjar nada, ni tengo que defenderme de nada, porque yo no he hecho nada, no sé dónde está mi coche.
Ella no sap on està el seu cotxe.
Està avalada, ella. Ella sí que havia parlat de la seva vida privada i ara que
ella
la persegueix.
Ella és molt discreta, ella només vol treballar.
És que la pobra...
Ella li encanta treballar.
Sí.
És que al final ella, la pobra, doble maltracte, no? Com l'any 2022 i ara en aquest 2025 també, i a ningú li ha demanat permís perquè això ocorreixi, o sigui... Roberto Herrera clarament ha parlat sense el seu consentiment.
Anava a dir això, jo estaria enfadada amb el Roberto Herrera perquè tu saps que la posaràs en un compromís. I encara que ell ho hagi fet segur amb bona intenció i justament per defensar-la, clar, et posen en un apreto.
Correcte.
En qualsevol cas, des d'aquí també li desitjam molta sort en aquest nou programa que té com Ana Obregón amb tota la seva passivo-agressivitat, no?
Mare, tu creus que no anirà bé, eh? I és que no en sé prou per saber si...
Jo, Roberto Herrera, me sap greu, però crec que és un presentador que està molt enfocat a Illes Canàries i no sé quin transcurs mediàtic té. Vull dir, no sé ni quin programa està estrenant, sincerament.
Bé, veurem a veure com acaba això. Jaume Miranda, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per deixar-me parlar d'Ana Obregón per segon dia. Soc superfeliç.
Ets el nostre representant a les Espanyes, és així.
Sí, totalment. Però és que duc una bandera espanyola a l'esquena, que sapigueu que no la tenc i no la voldré tenir mai. Però mira, soc així de canyi de vegades.
Que no surti d'aquí amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Bé, ho deixarem aquí. Deixeu-me recordar que encara podeu proposar-nos a on voleu que fem el programa el Dia Mundial de la Ràdio, eh?
Jo vull anar a Osaka, ja ho vaig dir.
A catradio.cat, al Japó, eh?
Sí.
A Osaka.
Bueno. Que el Dia de la Ràdio és el 13 de febrer, cau en dijous.
El millor dia de l'any.
Fins al 29 de gener teniu temps d'anar enviant propostes.
Fins al 29 de gener?
A catradio.cat.
És el teu aniversari, 29.
Fins demà, que vagi
una
molt bé.
Una setmana queda.